Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
La notícia amb la que us despertem avui me la miro des de dues posicions diferents. Moltes vegades em passa, i segur que vosaltres també, que davant d'un fet tenim la visió amb la que creiem que el món seria millor i després hi ha l'òptica empàtica, la que s'acosta a la realitat, amb la que entenem els sentiments de les persones implicades. M'explico. Ahir a la nit rebem un comunicat a la redacció de la colla Garnatxa, de Palafrugell, que participa al Carrusel Costa Brava des de fa una pila d'anys i que estan acostumats a quedar en una posició bastant alta en les puntuacions del jurat. La colla denuncia que estan en una situació molt greu que posa en perill la seva participació al carrusel de l'any vinent. Això passa perquè van quedar segons en una classificació, en la classificació que va fer el jurat, tot i estar empatats amb els primers. De fet, aquestes posicions determinen els premis econòmics que rep cada colla i l'espectacularitat de la carrossa de l'any vinent depèn dels diners que rebin aquest any. I una cosa està clara, a la colla Garnatxa els tocarà fer el mateix amb menys recursos. I aquesta és una situació amb la que tots hem passat en algun moment a la vida. Però a l'hora de fer aquest espai d'opinió pensava que entenc que estiguin tocats veient que amb una puntuació idèntica el jurat decidís desempatar i això els suposa rebre molts diners menys. Ho entenc perfectament, però a la vida es ve a jugar i de vegades es guanya i de vegades es perd. Això ho diem molt a casa, tot i que sigui un tòpic. I sap greu que una festa com el Carrusel Costa Brava es vegi cada any enterbolida perquè qui no guanya o qui no queda en la posició que esperava està enrabiat. Jo m'ho miro des de fora, però no sé si això ha passat sempre. Però crec que ara hauria de canviar. Són les 8 i 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. És moment de saber quin temps farà avui el Baix Empordà. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Dani. Avui ens espera una jornada dominada per l'ambient assolellat amb alguns núvols prims, sobretot a primera hora del matí. Temperatures entre els 12 i els 26 graus. I els propers dies seguirà augmentant la temperatura i esperem dies força estables, almenys fins diumenge.
Sapiguem els titulars d'avui al Baix Empordà amb en Toni Selles i la Sílvia Pedret.
Els promotors del xalet de la platja de Sa Conca no han restaurat completament el talús que van perforar de manera il·legal. L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro els farà nous requeriments perquè ho solucionin. És el xalet del futbolista i ex del Barça, Xavi Hernández.
Salvem el Golfet obre un nou front contra el projecte de la Caixa a Cap Roig. L'entitat ha presentat una trentena d'al·legacions al Pla Especial de Palafrugell i Mont-ras i assegura que el projecte tindrà impacte en un espai de gran valor natural i paisatgístic.
Els alcaldes de Palafrugell i la Bisbal es planten davant el requeriment d'Enric Millo. Josep Pifarrer i Lluís Saiz repliquen al delegat del govern espanyol que no pensen retirar símbols com els llaços grocs de la via pública.
El proper 1 de juny entrarà en funcionament la càmera de control d'accés al passeig Cipsela de Llafranc. D'entrada, el sistema de videovigilància funcionarà en període de prova. Només podran accedir al passeig els vehicles autoritzats.
Es presenta en societat Indi Lletres, la primera fira d'editorials independents al Baix Empordà. Es farà a la Bisbal el 2 i 3 de juny i participaran prop d'una vintena d'editorials d'arreu de Catalunya, llibreries i biblioteques.
I avui al Supermatí entrevistarem les famílies de l'Institut Escola de Verges i també el nou cantant de Palafrugell, Queco Domènech. I com cada dijous, tindrem l'Ignasi Herbat per repassar les últimes estrenes. Tot això al Supermatí que ara comença. I obrim el dia amb polèmica a Palafrugell. Polèmica perquè, com us explicàvem, la colla Garnatxa de Palafrugell critica que els resultats finals al Carrusel Costa Brava els generen una situació vulnerable que podria suposar una pèrdua de qualitat de la seva carrossa de cara a altres anys. La colla assegura estar profundament disgustats per la manera com el jurat va resoldre l'empat en totes les categories puntuables que va haver entre la colla Ecasí i la colla Garnatxa. Els membres del jurat van decidir desempatar mitjançant el vot secret i la colla Ecasí va ser la guanyadora final al Carrusel carrusel que es va celebrar aquest diumenge 20 de maig. Pedro Ruiz, quin impacte econòmic té aquesta situació?
Doncs els suposarà rebre 1.000 euros menys que els guanyadors. La colla diu que entenen la difícil feina del jurat, però que estan decebuts per la decisió presa. Escoltem Eduard Gavinya, portaveu de la colla Garnatxa.
La colla Garnatxa vol ressaltar l'alt nivell de les carrosses d'aquest any i això feia més difícil que mai l'avaluació del jurat. Entenem que és una difícil situació a resoldre, però no estem contents amb la desigualtat creada, tant en reconeixement com a nivell econòmic. No entenem per què no s'ha fet un ex aequo, si ja s'havia fet anteriorment en trobar-se amb aquesta situació. I més aquest any, que hem empatat en tots els camps possibles, carrossa, vestuari i comparsa. La situació econòmica ens deixa en una difícil situació, vulnerable, i ens crea desavantatges en propers anys. Tot i haver tingut la màxima puntuació, hem tingut el pitjor resultat dels últims 10 anys.
Expliquen que els resultats els deixen en la pitjor situació dels darrers 10 anys i es pregunten per què no es va repartir la dotació econòmica ex aequo com s'havia fet altres anys.
Són les 8 i 6 minuts. Això que sentiu de fons són unes obres que encara duraven aquesta setmana i que ja haurien d'haver acabat. Recordareu que a la platja de Sa Conca de Platja d'Aro, una empresa associada a Xavi Hernández havia de reparar un talús que havien perforat il·legalment. Un talús, per qui no ho sàpiga, és una elevació del terreny que, en el cas que ens ocupa, s'aixecava uns quants metres i tenia un cert valor natural. Doncs bé, ja s'ha acabat el termini que tenien els constructors per arreglar allò que s'havien encarregat. I sembla que no ho han arreglat del tot, Pedro Ruiz.
L'Ajuntament de Platja d'Aro ha reconegut que els promotors del xalet que s'està construint a la platja de Sa Conca no han restaurat completament el talús de la costa que havien perforat de manera il·legal. El govern ha explicat que el gruix de les feines que s'havien demanat s'havien realitzat, però que falta la vegetació tal com es definia en el projecte. És per això que el consistori creu que s'hauran de fer nous requeriments a l'empresa promotora, relacionada amb el futbolista Xavi Hernández.
Recordem, Pedro, que el talús va ser destrossat l'any 2015 en unes obres que no comptaven amb el permís de l'Ajuntament. Xavi Hernández volia fer un ascensor que donés al xalet accés directe a la platja amb un ascensor, això a través del talús. Aquesta setmana encara hi havia treballadors de la constructora que s'encarrega de fer les obres, doncs encara eren a la zona, Pedro.
L'Ajuntament de Platja d'Aro s'havia plantejat realitzar les obres des de la institució i cobrar-les de forma subsidiària, però sembla que això ja no serà necessari, però que segurament caldrà requerir detalls i això vol anàlisi tècnica i jurídica per tal que sigui exigible i vinculant. Això és el que ha explicat el govern. A principis d'aquest any, els promotors van reprendre el projecte de l'ascensor que havia estat sancionat per l'Ajuntament l'any anterior, perquè ara es limitava a l'espai privat de la finca. En aquell moment va començar l'intent de restauració dels danys de la perforació del talús de la platja que van engegar fa un any i que el govern va acabar suspenent perquè envaïa l'espai públic de la cala.
Gràcies, Pedro. Seguim en urbanisme.
Salvem el Golfet, impugna el pla especial dels Jardins de Cap Roig perquè el considera il·legal i total i absolutament incompatible amb els valors naturals, ambientals i paisatgístics presents a la zona.
Estem escoltant l'advocat Eduard Ribot de Salvem el Golfet. Com sentíeu, han presentat al·legacions a tot el pla especial del Cap Roig que s'està impulsant a través de la Fundació La Caixa, que és propietària d'aquest complex botànic. L'entitat Salvem el Golfet critica tot el plantejament, no només dels jardins, sinó les obres que també es volen fer al poblat, al castell, al camí de ronda, la pedrera i la possible ampliació de la barraca de la Cala Massoni i la zona de l'embarcador. David Parreño.
Consideren que el projecte és il·legal i han presentat una trentena d'al·legacions que han dut a l'Ajuntament de Palafrugell a tornar a negociar amb la Caixa. L'entitat ecologista defensa que és un indret de gran valor natural i paisatgístic. Ho ha explicat l'advocat Eduard Ribot.
Les edificacions no són necessàries i no s'han d'implantar obligadament en el medi rural. Són desproporcionades, tenen un important impacte ambiental i paisatgístic. Pensem que es preveuen edificis com el nou auditori o la sala polivalent en zona de protecció de la llei de costes.
El pla urbanístic l'impulsa la Fundació La Caixa, encara que l'han de tramitar els plens dels ajuntaments de Mont-ras i Palafrugell, que són els municipis afectats pels terrenys. L'Ajuntament de Palafrugell i l'entitat bancària, de fet, porten mesos negociant per concretar les obres del camí de ronda. El consistori havia acordat amb La Caixa expropiar-li els terrenys del camí, però les al·legacions de Salvem el Golfet reclamen que sigui una cessió. Les crítiques de l'associació ecologista han fet que les dues parts tornin a seure a negociar la lletra petita, segons han explicat fons municipals a Ràdio Capital.
Supermatí a Ràdio Capital.
El dia d'ahir ens va deixar una imatge impactant que podeu trobar al portal de notícies radiocapital.cat. Quina és aquesta imatge, David?
Sí, en concret és la GI-643, la carretera entre Gualta i Serra de Daró, que ha quedat tallada en dos sentits de la marxa a causa d'un camió bolcat. Els dos ocupants del vehicle han sortit il·lesos. El camió transportava grava i ha bolcat la càrrega a l'ample de la carretera. El pas de vehicles es va tallar ahir a primera hora de la tarda.
David, els alcaldes de Palafrugell i la Bisbal es planten davant del requeriment d'Enric Millo. Josep Pi Ferrer i Lluís Sais critiquen el delegat del govern espanyol i li repliquen que no pensen retirar símbols com els llaços grocs de la via pública.
Els alcaldes de Palafrugell i la Bisbal han respost a través de Twitter la carta que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, en què demana retirar creus i llaços grocs de la via pública. Millo es refereix especialment a les creus grogues que els CDRs van situar a les platges de Llafranc, Calella, Palamós i Sant Feliu. A Llafranc, en concret, aquest cap de setmana es van produir moments de certa tensió després que alguns banyistes haguessin intentat tirar les creus al terra. Precisament l'alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer, ha tuitejat que mentre hi hagi una sola persona privada de llibertat, no faran ni un pas enrere.
Hi ha una tasca a la que sí que s'han de dedicar els ajuntaments i els alcaldes. Perquè s'acosta l'estiu i els diferents ajuntaments treballen per intensificar la prevenció d'incendis. Durant aquestes setmanes, l'Ajuntament de Palamós ha col·laborat amb l'ADF Gavarres Marítimes per netejar les franges boscoses dels principals accessos a la Fosca i a la platja de Castell. Què més en sabem, Pedro Ruiz?
En específic, aquestes feines s'han realitzat als principals accessos d'aquests llocs, com és la carretera que va de la benzinera de Sant Joan a l'entrada del Camping Kings. També s'ha fet a les principals entrades de Castell, ja sigui des d'aquest mateix càmping o bé el del Benelux i des del pont de la Riera de Castell. Paral·lelament també s'ha aprofitat per recuperar les zones de prat situades a prop de la desembocadura de la platja de Castell. Això permetrà recuperar la biodiversitat d'aquest ecosistema i preservar el paisatge.
I Santa Cristina d'Aro farà un estudi per determinar si porta la Generalitat de Catalunya als jutjats o no. El motiu, la demanda serviria per reclamar al govern català el deute que tenen amb les escoles bressol del municipi, Gerard Escaig.
L'Ajuntament ha reclamat a la Generalitat que incloguin al pressupost d'aquest any una partida per pagar les escoles bressol del municipi. Si la petició no és favorable, però s'estudiarà portar el màxim òrgan català davant dels jutjats. D'aquesta manera s'assumaria la trentena d'ajuntaments que ja han portat el mateix govern a judici per l'incompliment dels acords de finançament de les escoles bressol. Santa Cristina reclama l'ingrés a les arques públiques de la quantitat pressupostària que li pertoca.
Deies, d'aquests 26 ajuntaments, entre ells hi ha Sant Feliu de Guíxols, van presentar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que els va donar la raó.
A causa d'aquesta sentència, la Generalitat va haver de complir amb l'establert a la llei i pagar els deutes de les escoles bressol. La sentència reconeix que els municipis demandants tenen dret a percebre un import de 1.300 euros per alumne en relació als cursos escolars des del 2012 fins al 2015. Aquests cursos la Generalitat no va abonar la quantitat, tot i està obligada a fer-ho. Durant aquest temps, el Departament d'Ensenyament no va finançar les escoles bressol, però la Diputació de Girona va implementar un programa substitutiu.
Falta menys d'un minut per un quart de nou. Ara mateix tornem, però no deixarem de parlar d'educació.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors.
Com el grup Tenis la Bisbal i el
camp. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista.
Aquest dia de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de Ràdio radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Sona radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Les famílies de l'Institut Escola de Verges s'han mobilitzat per reclamar la construcció urgent d'un nou centre. David Parreño.
Sí, Dani, les famílies critiquen que l'edifici d'infantil i primària estigui molt deteriorat. A més, l'ESO fa 8 anys que s'imparteix en barracons. La propera setmana aprofitaran la festa del drac de l'escola per fer sentir les seves reivindicacions.
I és per això que avui volem parlar amb Irene Antolín, que és portaveu de les famílies d'aquest institut de Verges. Senyora Antolín, bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem, quins problemes té ara mateix aquest Institut Escola de Verges?
Bé, doncs, a veure, el principal problema és que nosaltres estem dividits en dos edificis. Hi ha un edifici que acull infantil i primària. És un edifici que fa 50 anys que funciona com a escola, que va ser pensat per una escola d'una sola línia i amb el pas dels anys doncs, han augmentat el nombre d'alumnes, s'ha convertit en una escola de dues línies i l'espai continua sent el mateix i les instal·lacions continuen sent les mateixes que fa 50 anys. Aleshores, l'espai és molt petit, no s'hi cap, i a poc a poc doncs, molts dels espais que abans s'utilitzaven com a biblioteca, aula de mestres, com a gimnàs, aula d'informàtica, etc., doncs s'han hagut d'anar cedint perquè els alumnes doncs, puguin fer les seves tutories.
Dèiem que es fan classes en barracons i també als passadissos.
Exacte, o sigui, llavors tenim l'altre cas, que és el cas de l'institut. Els alumnes de primer a quart d'ESO estan en barracons des de fa 8 anys. Entre l'edifici de primària i els barracons d'ESO hi ha 700 metres de distància i, a més, estan tallats per una carretera general. Ostres. De manera que ni alumnes ni docents poden tenir cap mena de contacte. Aleshores, això, sent un institut escola en el que el projecte hauria de ser, doncs, continuat des de P3 fins a quart d'ESO, perd tot el sentit, perquè no, o sigui, no pot haver-hi aquest contacte ni aquest treball doncs amb els alumnes grans, entre els grans i els petits. A més, doncs, tenim un director, evidentment que és el director de l'Institut Escola, que el que fa és anar com una baldufa amunt i avall entre l'institut i l'escola. Les condicions són molt pèssimes i aleshores, bueno, les famílies ha arribat un moment que hem decidit mobilitzar-nos davant de doncs aquest sentiment d'impotència de veure que els nostres fills i filles són com alumnes de segona i estan en unes condicions que no haurien de ser acceptables.
Quines mobilitzacions us plantegeu i a qui les voleu fer arribar?
Vale, el nostre objectiu és la construcció d'un nou edifici. L'Ajuntament de Verges ja ha cedit els terrenys, els papers estan fets, és a dir, que nosaltres estem esperant el tret de sortida des de fa molts anys. Per tant, les nostres mobilitzacions van adreçades al Departament d'Ensenyament, en aquest cas doncs, al cap de serveis territorials de Girona, del Departament d'Ensenyament, que és qui doncs, ens ha de donar el vistiplau perquè s'engegui el projecte i perquè arrenquin tots els tràmits perquè es construeixi definitivament aquest edifici que tant anhelem. I les mobilitzacions que hem fet, bàsicament, el que fem ara és hem donat a conèixer la problemàtica. Uh-huh. I la primera mobilització que es farà serà la del dia 2 de juny, que el que farem és una marxa reivindicativa, anirem des de l'escola caminant fins als terrenys que acollirà, que estan destinats per al nou institut, per al nou edifici, perdona. Uh-huh.
No sé si heu rebut algun feedback, perquè aquestes reclamacions ja fa dies i fa setmanes que apareixen als mitjans de casa nostra. No sé si per part de la Generalitat i dels serveis d'educació territorials heu rebut algun feedback.
No especialment, és a dir, el que el departament ens diu, això ja ens ho va dir abans de que comencessin mobilitzacions, va ser que a finals d'aquest any principis de l'any que ve ens donarien data pel projecte, però ells et diuen, t'ho direm aleshores, però potser aleshores et diem que d'aquí 6 mesos és quan s'inicia el teu projecte, o 8 mesos o un any, és a dir, sí,
però no imagino que res. Imagino que tenint una previsió, doncs sempre és millor que estar en la incertesa en la que us trobeu ara mateix, que ara mateix no sabeu quan canviareu la situació.
Sí, és evident. El que passa és que ells et diuen et donarem data pel projecte, però la incertesa continua, perquè no vol dir que a final d'any tinguem la data definitiva. Vol dir que a final d'any igual ens diuen d'aquí 6 mesos, un any, comença el vostre projecte. Per tant, això es va alentint.
I
és que hem arribat a una situació en la que, diguéssim, que ja no podem ocupar més espais. Els alumnes que tenim 498 alumnes. Aleshores, no hi ha més espais perquè no hi ha biblioteca, no hi ha laboratori, no hi ha aula de música, no hi ha gimnàs, perquè tots aquests espais estan ocupats per tutories. Aleshores, ara es fan algunes classes als passadissos, classes de suport, en el que potser el nen necessita un reforç de lectura o el que sigui, aleshores el mestre l'agafa i el porta al passadís perquè no hi ha cap altre espai. Aleshores, no, necessitem solucions. Sí que és veritat que, a més, com que les instal·lacions estan molt deteriorades, el departament s'ha compromès a reformar uns lavabos, però...
Què vol dir reformar uns lavabos? Com estan ara mateix els lavabos?
Bueno, a l'edifici infantil i primària, com et dic, fa 50 anys que els lavabos són els mateixos. Aleshores, constantment...
Res, cap canvi, res, tot igual.
Bueno, no, els petits canvis que s'han pogut fer són canvis que, evidentment, s'han anat fent ajustos, però no hi ha hagut una reforma integral dels lavabos, ni de les canyeries, etc, perquè la reforma implica, doncs, un cost molt elevat que l'Ajuntament de Verges no pot assumir, i aleshores ara el departament, com que ha vist, perquè ha vingut i ha vist in situ l'estat lamentable dels lavabos, que constantment estan embossats, que fins i tot en algun cas s'ha donat que el mestre hagi de posar les mans al vàter per desembossar el lavabo, perquè clar, pensa que les canyeries són molt antigues, és a dir, tot el sistema s'hauria de fer una reforma integral, d'aixecar tot, i aleshores nosaltres lamentem també que es vagin invertint diners en un edifici que el que necessitem és no ens dona l'espai que necessitem. Per tant, el que reclamem és un nou edifici
com,
i no que es facin pedaços en el vell.
Com valoreu la gestió de l'Ajuntament en aquest cas i de l'alcalde Ignasi Sabater?
No tenim cap queixa, és a dir, l'Ajuntament fa tant com pot, vull dir, inverteix molts diners, tot i que no són suficients, però pensa que només el 30% de l'alumnat de l'escola de Verges són nanos que viuen a Verges.
De quins altres pobles venen?
Som 10 pobles de l'entorn de Verges. Per exemple, nosaltres venim de Jafre, Colomers, Rupià, Parlavà, La Tallada, Les Olives, Albons, Bellcaire... Són 11 pobles en total que estan tots agrupats a Verges. Aleshores, Verges suporta doncs, el manteniment d'un edifici que ja fa mans i mànigues per anar fent coses, i constantment, de fet, aquest any ha destinat 80.000 euros en les instal·lacions i en el manteniment de l'edifici.
T'ho anava a preguntar en aquesta situació, però ja m'estàs resolent una mica. En aquesta situació, potser molts pares us heu plantejat, escolta, doncs fem una estona més de cotxe, però anem a un altre institut, perquè en aquest la situació és insostenible. Quina alternativa hi ha als pobles del voltant per portar els fills a l'escola, o no hi ha alternativa?
Bé, nosaltres tenim Torroella, que té un institut públic, després també té una escola concertada, i després tenim l'Institut de la Bisbal, però no tenim garantida les places. És a dir, en el cas de batxillerat, sí, els alumnes de Verges, quan acaben, sí que tenen garantit poder continuar el batxillerat, doncs, a Bisbal o a Torroella, però en el cas d'infantil i primària i secundària, doncs no, perquè nosaltres tenim una escola. Però nosaltres creiem que no és la solució, és a dir, és indigne que el departament permeti que hi hagi alumnes doncs, que puguin anar a l'escola amb aquesta situació. Sí, sí. Sabent que ara mateix no hi ha govern, ho entenem, però bueno, fa molts anys la nostra reivindicació i nosaltres hem de continuar, ens hem de fer sentir, perquè és l'únic que tenim per manifestar doncs, el nostre descontent i, bueno, i el nostre que volem que reaccioni l'administració i que realment passem a ser un institut d'escola, un edifici que sigui prioritat. Mm-hmm. perquè la situació és molt lamentable. Els barracons també estan en una situació molt complicada perquè fa 8 anys i bueno, doncs, també s'han anat deteriorant amb el temps, tot i que el principal problema el tenim a l'edifici d'infantil i primària.
Mm-hmm. Irene Antolín, portaveu de les famílies de l'Institut Escola de Verges, seguirem aquestes mobilitzacions i seguirem la resposta que pugui donar el Departament d'Educació un cop s'hagi constituït govern, que tampoc sabem quan serà, però,
no.
però ho seguirem. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí i molta sort amb les reivindicacions.
Moltes gràcies en nom meu i de totes les famílies que estem doncs, lluitant per aquesta causa.
Que tingueu un molt bon dia.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Són les 8:26. Atenció, perquè la Bisbal ja ha començat el compte enrere pel Festival Indie Lletres, que situarà la capital del Baix Empordà com a centre de l'edició de llibres independents. Ens ho explica des de la Bisbal en Manel Magrinyà. Bon dia, Manel.
Bon dia, Dani. Es presenta en Societat Indie Lletres, la primera fira editorial independent de la costa empordanesa que es farà a la Bisbal d'Empordà els dies 2 i 3 de juny d'enguany. Què és i com neix Indie Lletres? Ens en parlen els seus primers impulsors. Dolors Figueres.
En aquesta zona no hi havia cap fira de llibres. Llavors, a iniciativa d'una sèrie de veïns de la Bisbal, doncs es va proposar a l'Ajuntament d'organitzar aquesta fira per doncs, reunir tota una sèrie d'editorials i, a més, doncs, organitzar molts actes perquè aquest cap de setmana sigui un cap de setmana ben literari a la Bisbal.
Xavier Cortadellas, periodista, escriptor i copropietari de l'editorial Cidillà.
Les fires de llibres o les viles de llibres ara estan de moda. I el que no hi havia era una fira a les comarques de Girona de la costa. Doncs vam proposar a l'Ajuntament de la Bisbal que aquesta fira es pogués fer a la Bisbal, perquè a més a més de ser gent que ens agraden els llibres i que ens agrada tot això, la cultura, som bisbalencs. Però això no és una fira local. Les editorials independents són editorials que justament, com que editen pocs llibres, perquè estan formades per poques persones, ofereixen els seus productes molt més ben treballats perquè s'hi poden dedicar més. No és allò una editorial grossa que editen doncs, 10 llibres al mes, no. Les editorials petites solen editar de 5 a 15 a 20 llibres. Llavors, seria una Constantinou, en aquest cas, que és un èxit. Heu de pensar que, per exemple, la Fira de Besalú, que és la fira de referència per tothom, el primer any se n'hi van apuntar 11. Si no se n'hi han apuntat més és perquè justament és la primera fira d'Indie Lletres i perquè, home, això per qualsevol editorial doncs representa després. Llavors, ells programen actes, presentacions, aprofiten per presentar els llibres que els sembla que poden interessar a la zona on es fa la Fira del Llibre. En aquest cas, com a mínim, deuen haver organitzat 10 actes ells. Però nosaltres també n'hem organitzat molts d'altres. Llavors, durant el 2 i el 3 de juny, amb la prèvia de l'1 de juny al vespre a la Biblioteca de la Bisbal, hi haurà tot d'actes.
Marta Torró.
Comencem el vespre del divendres 1 de juny amb una taula rodona sobre el futur de les biblioteques. I el gruix dels actes són el dissabte 2 de juny i el diumenge 3 de juny. El dissabte és des de les 10 del matí que farem l'inauguració i presentació fins a les 10 del vespre. I el diumenge comencem una miqueta més tard, a 11:15 i fins a les 7 del vespre. Actes n'hi ha de tota mena, taules rodones, conferències, mots literaris, recitals poètics, poesies, fins i tot concerts. La música també hi juga un paper primordial. És a dir, la voluntat ha estat que sigui molt completa, qui es miri la programació veurà que és molt completa, i també la voluntat és que sigui anual, esperem que vagi bé i que es pugui fer doncs, cada any.
I el proper 1 de juny, atenció, entrarà en funcionament la càmera de control d'accés al passeig Cipsela de Llafranc. El sistema de videovigilància funcionarà de moment en període de prova i un cop hagin acabat les obres al passeig de Llafranc, només els vehicles autoritzats podran accedir en aquest passeig, al passeig de Llafranc. Són les 8. Són 8:15. I és el moment del comentari d'opinió d'avui que ens el porta l'advocat Marc Traiter.
Fa un temps vaig llegir una frase. És difícil definir què és el dret i què és la justícia, però és fàcil comprendre que són dues coses diferents. Sens dubte, no resulta senzill donar una definició de què és el dret, però en funció de si parlem d'un dret subjectiu, d'un conjunt de normes entès com a ordenament jurídic, o bé d'una forma d'organitzar la convivència, apareixerien ràpidament definicions més o menys tècniques, més o menys intel·ligibles. En tot cas, podríem donar diferents definicions de dret sense utilitzar el terme justícia. La justícia com a administració o organització jurisdiccional és fàcilment descriptible, però com a valor, saber què és just i què no resulta d'una complexitat tal que des del temps dels romans no ha cessat mai la producció de normes i l'aportació de mitjans per tal d'aconseguir impartir justícia. Si s'ha aconseguit o no, ho deixo a la teva pròpia valoració. Potser perquè pesen més les experiències negatives que les positives, o bé potser perquè quan s'aconsegueix impartir justícia sovint tan sols s'aconsegueix la reparació d'un dany que mai s'hauria d'haver produït, tots tenim al cap casos de persones tractades injustament per la justícia. És aquí on la distinció entre dret i justícia és més punyent, on descobrir la realitat pot ser com retirar una vena dels ulls. Una de les característiques de les resolucions judicials és que es troben subjectes al principi de legalitat, és a dir, a l'aplicació del dret. Tots tenim enteniment i intel·ligència suficient per valorar si en una resolució dret i justícia s'aproximen o se separen, a tenir la nostra opinió de què ha fallat. La meva és que determinats conflictes mai haurien d'entrar en un jutjat. Quan ho fan, evidencien que judicialitzar i solucionar tenen la mateixa problemàtica que justícia i dret. No són el mateix.
O podeu recuperar aquest comentari a, com ja sabeu, a radiocapital.cat. I a aquesta hora del matí volem parlar amb Queco Domènech. Queco, bon dia.
Bon dia, Dani. Bon dia a tots.
Segurament molts el coneixereu del món del hip-hop a casa nostra, però en Queco Domènech també acaba de treure un disc en solitari, es diu Contradicción, i el tenim avui al Supermatí. De fet, estem escoltant Calle Laurel, d'aquest nou disc. No sé com va néixer, t'havies dedicat a la música en un grup, com va néixer aquesta idea de fer un disc en solitari?
Bueno, la veritat és que ja estava tocant amb diferents grups, no? Ja portàvem anys, i amb Elementos, me'n recordo, un grup de fa hòstia molts anys, i també amb Carés, amb la Júlia Tormo, que per cert ha participat en el disc també. I bueno, som cançons que anava fent a casa, que anava fent a tal, i dic tu, pues, ens hem d'arriscar una miqueta a veure si podem gravar un àlbum, recollir totes aquestes cançons i bé, la veritat és que ha anat bastant bé.
Mm-hmm. No sé què volies explicar en aquest disc.
Bueno, Contradicción va una miqueta, són vivències entre meves o vivències també inventades, va una miqueta des del rock al folk i bueno, què t'haig de dir, millor que ho escolti la gent i que opinin.
Mm-hmm. De quin estil, per qui no et conegui, de quin estil trobarem en aquest disc?
Sí, trobarem des de, l'ho he dit abans, des del rock fins a el British pop, aquest una miqueta així més a anglès en espanyol, i també se'n va des del folk a l'indie folk. I bueno, són aquests una mica de grups que he anat veient jo també i he estat una miqueta inspirat en aquests grups.
L'àlbum acaba de sortir, no? No el podem escoltar o no el podem adquirir?
Podeu escoltar, mira, va sortir ahir. Va sortir ahir mateix i mira, en format digital, i es pot escoltar en iTunes, Amazon i Spotify, de moment. I ara està a punt de sortir també en format físic.
Escoltem una altra de les cançons d'aquest disc.
Perfecte.
Això és la batalla.
Sí, això és la batalla, correcte.
Sembla mentida de com hem crescut. El temps no ens ha fet el favor. Petits soldadets que s'amagaven de les batalles. Somiant en París, la cigonya i el nadó.
Com veus el panorama musical a casa nostra, al Baix Empordà?
Home, el Baix Empordà el veig bastant bé. El Baix Empordà, bueno, té grups molt bons aquí de casa, que escoltem tots, i jo crec que va bé. No t'he dit que a nivell mundial com està la música, però a nivell d'aquí de l'Empordà està bastant bé. Jo conec molts de grups que ho estan fent molt i molt bé i són molt bons i fan música de qualitat i bé, estem aquí lluitant una miqueta tots.
Ets de Palafrugell?
Jo sóc de Palafrugell, correcte.
On et podrem escoltar? A Palafrugell, potser?
Bueno, de moment encara no sabem dates dels pròxims bolos, això ja posarem a la bio i res, ja quan sabem alguna cosa ja ho publicarem.
Perfecte, doncs, Queco Domènech, avui volíem parlar amb tu per explicar aquest nou disc que has tret. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostès. Vinga, una abraçada gran.
Que tinguis molt bon dia.
Igualment, Dani, i a tots, molt bon dia.
Nosaltres continuem al Supermatí. Hem de començar explicant-vos una notícia d'última hora, que és que l'AUDEF, la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals de la Policia Nacional, ha començat aquest matí una macrooperació contra un presumpte desviament de fons públics a entitats implicades en el procés sobiranista. Hi ha més de 500 policies de l'AUDEF desplaçats des de tot Espanya a Catalunya. Es preveuen una trentena de detinguts per aquest procediment, segons el qual i segons la policia s'haurien desviat diners públics de subvencions per finançar el procés independentista. De totes maneres, Quim Torra i Mariano Rajoy ajornen sine die la formació de govern a l'espera dels juristes. Superada l'aprovació dels pressupostos a l'Estat, no hi ha termini límit per la formació d'un nou executiu català, Alba Lejide.
La presa de possessió del nou govern ha quedat ajornada sine die a l'espera del dictamen jurídic encarregat. En un comunicat, l'executiu català ha argumentat que abans de prendre cap decisió, Torra vol conèixer primer quines opcions hi ha per permetre la publicació del decret i fer possible la presa de possessió. Així mateix, Quim Torra ha acusat també el govern espanyol de ser responsable del bloqueig institucional en no autoritzar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a publicar el decret de nomenaments.
I la magistrada de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, ha conclòs la instrucció contra Josep Lluís Trapero i la cúpula d'Interior d'Estat constituïda per l'article 155. La magistrada redacta l'escrit de conclusions del sumari i envia la causa a la secció primera, que és qui els haurà de jutjar.
La Mela ha processat Trapero per un delicte d'organització criminal i dos de sedició pels fets del 20 de setembre i també per l'1 d'octubre. A la Plana, per un delicte de sedició, i els dos exalts càrrecs de l'Interior per organització criminal i només un únic delicte de sedició per l'1 d'octubre. El 23 d'abril, la magistrada ja va confirmar els seus processaments i va rebutjar els recursos de les defenses. Ara fa el pas definitiu per enviar la causa a la secció primera de la sala penal de l'Audiència Nacional, que haurà d'obrir judici oral.
Són les 8 i gairebé 40 minuts. Anem als esports. Per la secció dels esports d'avui tractarem un tema que envolta l'actualitat del Palamós Club de Futbol. En Pere Aliu i altres membres de la junta directiva del club demanen la destitució del president Joan Pau Pérez i avisen que si abans de la propera assemblea extraordinària el president no ha estat destituït, faran una moció de censura. Bon dia, Alba Cabrera, ens pots donar més detalls?
Bon dia, Dani. En Pere Aliu ha parlat amb Ràdio Capital per explicar que volen apostar per un nou projecte directiu pel club. Aliu argumenta el perquè d'aquesta reivindicació.
Això en principi és una cosa que fem temps que teníem en compte de fer, però bueno, s'ha classificat a mesura que han tingut tres resultats negatius aquest descens, i bueno, mica en mica van anar veient l'actitud del president cap a socis, bueno, tota la poca transparència que hi ha hagut en el club tots aquests anys, sobretot la manera de fer les coses, no? Aquests acomiadaments de jugadors que van haver de males maneres, tots aquests canvis que no van anar clar servir per salvar la categoria, tota aquesta falta de proximitat que hi ha hagut amb els socis, tot això és el que ens acabarà tenint una miqueta, doncs, acabar finalment presentant la moció. Que poguessin salvar la categoria, però veiem que ja no hi havia res a fer. Hem de seguir tirant endavant i intentar buscar un projecte nou pel Palamós.
Una reivindicació per la qual en Pere Aliu va presentar 36 firmes per demanar la dimissió del president. Idealment, l'entorn d'en Pere Aliu vol que la Junta proposi un nou candidat a president i que no es vegin forçats a presentar la moció de censura el dia de l'assemblea. Per això, Aliu afirma que aquesta proposta té com a objectiu traslladar la voluntat de l'afició a la manera de funcionar del club.
Considero que és un clam de l'afició en què aquest president no ha gestionat bé la temporada i el resultat ha estat un descens traumàtic i finalment doncs, hem decidit fer aquest pas. Creiem que l'afició i els socis estan amb nosaltres, hem presentat 30 i pico de signatures, però creiem que serem moltes més i que la moció tenim tots els números per guanyar-la. Per tant, el que busquem nosaltres més que res és seure amb el president i veient les cartes, tal com estan sobre la taula, doncs arribar a un acord que sigui satisfactori per tothom. Vull dir, no busquem fer sang, no s'ho he dit, aneu a buscar el millor per Palamós. El millor per Palamós ara mateix és que busquem un president de consens que representi a tothom i que estem disposats a trobar-lo inclús dintre la pròpia junta actual. És qüestió d'això, és qüestió de sentar-se i parlar-ho i buscar una altra persona per la presidència, que no sigui en Joan Pau Pérez.
A més, en Pere Aliu comenta que compta amb recolzament per engegar un nou projecte per l'equip palamosí.
Sabem que dintre la Junta hi ha molta gent descontenta i nosaltres tenim una Junta preparada, a punt. Tenim el suport de moltes empreses de Palamós, molts empresaris de Palamós que ens donaran suport. Hem tocat moltes portes, segurament han estat les mateixes portes que han estat tocant la Junta actual, però bueno, doncs, potser hem tingut més sort nosaltres, val? Però la qüestió és que tenim el suport de molts empresaris de Palamós i entre ells doncs, una persona vinculada a Palamós i també vinculada, molt vinculada al futbol, com és en Patxi Otamendi, que també ens dona suport. Palamós és el davant, és el darrere de Catalunya, tal i qual, però hem de demostrar-ho a l'hora de fer les coses i tal com es fan les coses, amb les maneres, les formes moltes vegades s'han perdut i això és el que ens ha gairebé es va enterar de la destitució per la premsa. Té una falta d'humanitat en aquest club que és de sombrosa, no? Tant, això ha passat amb Piruatge, ha passat amb Vicent Fernández, ha passat amb els jugadors, ha passat amb tothom, no? Aquí s'ha tractat a les persones d'una manera que no creiem que sigui la més adient.
Ara l'entorn d'en Pere Aliu continuen a l'espera d'una resposta de l'actual junta directiva abans del dia 7 de juny per evitar aquesta moció de censura.
Moltes gràcies, Alba. Són les 8 i 43 minuts. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Amb l'Ignasi Arbat sempre parlem de cinema. Ignasi, com estàs?
Bé, ara pensava que la música continuaria i sonaria la de Star Wars, que és...
És l'estrena d'avui, no?
Sí.
Va, escoltem el tràiler.
Star Wars, va.
Llevo haciendo chanchullos en la calle desde los 10. Me echaron de la escuela de vuelo. Por tener mis propias ideas. Voy a ser piloto. galaxia.
Chico, necesito una tripulación.
Teníem ganes d'aquest Han Solo, una història de Star Wars, oi, Ignasi?
I tant, i tant. Bé, sí, teníem ganes. O no.
O no, eh?
És complicat. A veure, en teoria es planteja com un spin-off una mica innecessari, no?, explicar-te la joventut de Han Solo, però probablement sigui una pel·lícula final bastant divertida, no?
I, bueno, tens bones expectatives, doncs, eh?
Bé, és que és una pel·lícula, ara ho explicaré una mica, no?, que ha tingut un procés molt, molt complicat. El guió ha anat a càrrec de Lawrence Kasdan, que aquest senyor és un veterà, diguéssim, de Star Wars. Ell va ser el guionista de l'Imperi Contraataca i el Retorn del Jedi, també de la trilogia clàssica. I quan Disney va comprar els drets de Star Wars a través de la compra de Lucasfilm, va pensar Lawrence Kasdan com una persona indicada per escriure un guió de Star Wars que estigués vinculat amb la trilogia clàssica. Ell, doncs, per Kasdan, que ha estat el seu personatge predilecte de tota la saga, sempre ha estat Han Solo, i per tant va pensar que seria una bona opció escriure una pel·lícula de Han Solo, no? Fins aquí bé. Llavors la cosa es comença a complicar quan l'episodi 7, El despertar de la força, li donen la direcció a J.J. Abrams i requereixen els serveis de Lawrence Kasdan perquè escrigui el guió juntament amb J.J. Abrams, i així va ser. El que passa és que allò es va complicar una mica i l'home va quedar una mica cremat i ja té una edat, Lawrence Kasdan, tot s'ha de dir, i no tenia gaires ganes de continuar amb Star Wars, no? Aleshores, quan Disney va donar llum verd al projecte de Han Solo, que era el que ell, en teoria, volia fer, com aquell que diu que no va poder dir que no, i va aprofitar, doncs, aquesta situació per demanar de col·locar el seu fill John Kasdan perquè l'ajudés a escriure el guió, que tots dos poguéssim escriure el guió de manera conjunta, i així va ser, no? Han escrit un guió que és el que fa referència a aquesta pel·lícula. Llavors entra el conflicte quan aparentment no havia conflicte, és a dir, es contracten dos directors, Phil Lord i Christopher Miller. Aquests dos senyors venen de la comèdia. Han fet pel·lícules com la Lego Pel·lícula o 21 Jump Street, no me'n recordo quin títol, Infiltrados en classe, una cosa així, em sembla que és el titular. Bé, són uns directors que, a més, tenen un mètode peculiar de direcció basat una mica en la comèdia i la improvisació. I diguéssim que la cosa es va començar a desmadrar en el rodatge. És a dir, primer ja va ser polèmica la contractació de l'actor que fa de Han Solo, perquè, esclar, l'ombra de Harrison Ford és molt gran, i van contractar un bastant desconegut, Alden Ehrenreich, que aquest senyor poca cosa havia fet, no? L'havien vist en poques pel·lícules, mai en un paper principal, és un actor jove, bé, que encara no havia demostrat res, no? Aleshores ja va ser polèmica també perquè tampoc la semblança física en Harrison Ford, doncs, hi acabava de ser. Però bé, endavant, no? Perquè sí que havien sortit altres actors que s'hi semblaven més físicament o que podien imitar una mica millor el Harrison Ford, però la cosa es va començar a desmadrar en el rodatge, i aquí la mà fèrria de la productora, que és Kathleen Kennedy, que ja porta Lucasfilm des de l'època de George Lucas, veia com es descontrolava. És a dir, primer, que l'actor se n'anava de mare, és a dir, que no sabia fer el que almenys la productora volia que fes, que és que imités a Harrison Ford el seu Han Solo. No ho sabia fer. Aleshores, la primera mesura que va fer va ser contractar un coach. És a dir, tu tens allà un senyor que t'està dient contínuament, que no és els directors de la pel·lícula, que t'està dient com has d'interpretar, com has de moure't els gestos, etcètera, etcètera, no? Perquè es veu que l'actor no se n'acabava de sortir, almenys amb les pretensions de la productora, que no sabem si eren o no exactament les dels directors. Total, que amb aquest coach sembla que el noi se'n va començar a sortir bé. Però el mètode de treball dels directors era caòtic. Pensa que feien potser d'una escena 25 preses per cada escena. I aquestes 25 les havien de fer diferent cada vegada, improvisant. Aleshores, aquests directors d'aquestes 25 preses agafen les que més els hi agrada. El que passa que això no acaba de coincidir moltes vegades amb el guió que està escrit. Clar. Per Lawrence Kasdan, que clar, és un tio que, a més, té molt de poder, influència i madura dintre de Star Wars, i clar, home, jo, escolta, jo és que tinc guió per alguna cosa, no perquè vinguin aquests i me'l rebentin i facin el que vulguin, no? I aquí va haver-hi una estira i arronsa entre Lord i Miller i la productora Kathleen Kennedy, a més els Kasdan Pocic. Total, que la cosa va quedar amb una mena de sortida pactada dels directors, quan ja portaven gran part de la pel·lícula rodada. Potser pensa que de les escenes que van rodar aquests directors a la pel·lícula hi veurem un 20%, aproximadament. Sí. Per tant, això que implicava com, doncs, pràcticament tornar a rodar la pel·lícula altra vegada. Intentant aprofitar el que podien i tornar a rodar amb contrarrellotge, ja més, perquè la data d'estrena, la veritat és que no s'ha mogut. Bueno, el més normal en aquests casos hagués estat endarrerir-la...
Sí, jo t'anava a preguntar, si no hi ha hagut endarreriments, sí. No sé, ho han fet molt ràpid, no?
Sí, perquè és clar, van dir, home, quan hi ha un problema és allò, és com el futbol. Quan fots fora un entrenador, què fas? Tires a la casa, no? Vas a buscar algú de la casa. Doncs amb això del cine va igual. En aquest cas van anar a trucar algú de la casa, algun veterà que estigués acostumat als problemes, que s'hagués trobat en tot en el món del cinema, i van agafar a Ron Howard. Ron Howard és un director que té 1000 pel·lícules, des de Apollo 13, ha guanyat algun Òscar, és un director a més prolífic, que abans feia pràcticament una pel·lícula cada any, que a més ha estat actor, ve de família d'interpretació, vull dir, és un tio que porta la indústria de tota la vida. Un dels tres Splash, per exemple, també és d'ell, i la pel·lícula clau, que és Willow, que és una pel·lícula de Lucasfilm dels finals dels anys 80, que tothom recorda, doncs, amb molt de crèdit, molta estima, van dir, doncs, tirem de Ron Howard, que és amic de tots nosaltres, i que ens podrà solucionar la papeleta. I aquest senyor sabem que pràcticament no ha dormit des del dia que va agafar el rodatge.
Ah, normal.
Sí, tothom s'ho va agafar, diguéssim, ja amb relaxament, quan aquest senyor va agafar la direcció, i a partir d'aquí, doncs, allò que diuen, no, pau i després glòria, doncs és una mica el que ha vingut, un rodatge ja més tranquil, tot assentat, els trailers que hem vist ens han agradat. Segurament no serà una pel·lícula molt transcendental, però sí que fa pinta de ser bastant entretinguda, amb petit aire de western, i bé, no sé, fa bona pinta. Tenim el Donald Glover també de la sèrie Community, que fa de Lando Calrissian, que és el personatge que se'ns presentava a l'Imperi Contraataca, no? El primer propietari del Falcó Milenari. Per exemple, tenim l'Emilia Clarke de Joc de Trons, que aquí, doncs, interpreta una vella coneguda del Han Solo. També aquí tenim el Woody Harrelson, que fa del mentor d'aquest jove Han Solo. Paul Bettany, Fanny Newton, bé, no sé, el repartiment és prou interessant i la pel·lícula fa pinta d'entretinguda. Veurem. De totes maneres, que Kathleen Kennedy és una dona, doncs, de la mà de ferro, ja ho sabem, perquè ja quan es va estrenar Rogue One, tampoc li va acabar d'agradar com Gareth Edwards havia fet la pel·lícula. Aleshores va rodar unes escenes d'esquenes del director i la va muntar amb una altra persona per millorar la pel·lícula. Que s'ha de dir que la va millorar. Vull dir, diguem-ho clar, no? Vull dir que també té... Potser té mala vista a l'hora d'escollir, però llavors té bona vista a l'hora de saber el producte que té entre mans, no?
Ho seguirem, ho veurem, a veure com què tal, no sé, jo crec que jo he llegit bones valoracions així a Rotten Tomatoes i tot, no sé.
Sí, encara, de fet, les crítiques que hi ha sobretot són de Cannes, de quan va arribar la pel·lícula a Cannes, però bé, tampoc hem de saber molt cas de vegades de les crítiques de Cannes, perquè el tipus de crític que va allà, doncs, diguéssim, bueno, no és el crític especialitzat en pel·lícules d'aquest tipus de gènere, no? Mm-hmm. Però bé, no sé, a mi els tràilers, la veritat, de l'etapa Disney de Star Wars, de moment els tràilers són els que més m'agraden, no? Sí que anem una mica de baixón, perquè ens han fet un episodi 7 i un episodi 8 que, bé, no és el que ens esperàvem, no ha complert les expectatives. venim d'un Rock One que, bueno, el que més ens va agradar va ser Darth Vader, i ara, ostres, estem esperant una pel·lícula que realment sortís del cine i dius, ostres, és una pel·lícula de Star Wars, i m'ha encantat, no? Uh-huh. Bé, esperem que sigui aquesta.
Què, quines altres pel·lícules tenim? Ho hem de fer molt ràpid, eh, això? Molt, molt ràpid.
Sí, mira, doncs anirem de cara a barraca, per exemple, Blanco Perfecto, que aquesta és una pel·lícula de terror, bé, més que de terror, d'exhibició, de gore... brutal. Ens trobem aquí uns adolescents que viatgen en cotxe, així compartint cotxe, i aleshores són atacats per un franctirador. Aleshores es queden allà, doncs, atrapats enmig de la carretera, i veurem com aquest franctirador se'ls va carregant un per un de la manera més salvatge possible. Dirigeix un japonès que és Ryuhei Kitamura, i aquesta pel·lícula es va passar al darrer festival de Sitges. Mm-hmm.
Què més?
Què més? Per exemple, Disobedience, que és una pel·lícula protagonitzada per la Rachel Weisz i la Rachel McAdams, que en aquest cas interpreten una, dues amigues que estan dins de la comunitat jueva, que resulta que després de la mort del pare d'una d'elles es tornen a retrobar i eren amigues d'escola, però s'acaben convertint en parella. Aleshores veurem com aquesta relació lèsbica entre les dues afecta una comunitat jueva força tancada i tots els problemes que hi haurà al voltant d'això.
Molt bé, Ignasi, escolta, ho hem de deixar, eh?
Doncs ho deixem aquí.
Avui ha estat ràpid i breu, però vaja, a veure si la setmana que ve podem explicar les estrenes amb una miqueta més de calma.
Bueno, valia la pena parlar d'aquest tan solo, també.
Sí. Ignasi Arbat, moltíssimes gràcies.
Vinga, una abraçada.
Que tinguis molt bona setmana. Nosaltres ara anem a l'agenda, al supermatí de Ràdio Capital, quan són les 8:56. Avui a les 5 de la tarda, a Platja d'Aro, comença la tercera fira intergeneracional.
La Fira Intergeneracional promou la trobada de persones de diferents edats per a compartir coneixements. Hi haurà tallers de manualitats, costura, cistelleria, tapís i també espai per jocs de taula i petanca, taller de berenars, crus i també saludables. Ho trobareu a la plaça del Mil·lenari d'Aro i està organitzat per Joves entre Fogons i l'Àrea de Joventut.
I a 2:15 de la nit, teatre al claustre del Convent de la Bisbal amb el gran cabaret d'Elvira.
Elvira és una dona que somia ser artista. Després de molts anys d'assaig i preparació, avui estrena el show amb el qual, per fi, podrà lluernar el món del teatre gràcies a totes les seves qualitats. Ha preparat una mostra dels seus millors talents artístics: màgia, manyaga, poesia, dansa i art dramàtic. Elvira ho té perfectament planejat, però ara ha arribat el moment.
I acabem recomanant una interessant exposició que podeu veure a l'MD de l'Estartit. Anem a la platja.
Al nostre país hi ha 280 quilòmetres de platges que fins a mitjans del segle XIX eren un espai de treball. Les teories higienistes van fomentar els banys de mar com a beneficiosos per la salut, i aquesta pràctica es va estendre progressivament des de les classes altes fins al conjunt de la societat. Les platges són avui al mateix temps espais naturals molt fràgils i recursos de lleure molt preuats socialment. Aquesta mostra itinerant, produïda per la xarxa de museus marítims de la costa catalana, aplega una 60 d'imatges històriques dels arxius municipals i fons de col·leccions dels museus que formen part de la xarxa.
I d'aquesta manera estem arribant al final del programa d'avui. I ho fem pendents d'aquesta macrooperació contra un presumpte desviament de fons públics que haurien d'estar destinats a la cooperació, que s'haurien destinat, suposadament, a l'ANC i a Òmnium Cultural. No sé, seguirem a veure en què queda tot això, però a les xarxes ja hi ha qui diu que recordem que demà hi ha sentència de la Gürtel. Bé, ho veurem. És el moment de saber els titulars d'avui al Baix Empordà. Recordar, recordar-los amb Antoni Celles i la Sílvia Pedret.
Els promotors del xalet de la platja de Sa Conca no han restaurat completament el talús que van perforar de manera il·legal. L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro els farà nous requeriments perquè ho solucionin. És el xalet del futbolista i ex del Barça, Xavi Hernández.
Salvem el Golfet obre un nou front contra el projecte de la Caixa a Cap Roig. L'entitat ha presentat una trentena d'al·legacions al Pla Especial de Palafrugell i Mont-ras i assegura que el projecte tindrà impacte en un espai de gran valor natural i paisatgístic.
Els alcaldes de Palafrugell i la Bisbal es planten davant el requeriment d'Enric Millo. Josep Pifarré i Lluís Sáiz repliquen al delegat del govern espanyol que no pensen retirar símbols com els llaços grocs de la via pública.
El proper 1 de juny entrarà en funcionament la càmera de control d'accés al passeig Cipsela de Llafranc. D'entrada, el sistema de videovigilància funcionarà en període de prova. Només podran accedir al passeig els vehicles autoritzats.
Es presenta en Societat Indilletres, la primera fira d'editorials independents al Baix Empordà. Es farà a la Bisbal el 2 i 3 de juny i participaran prop d'una vintena d'editorials d'arreu de Catalunya, llibreries i biblioteques.
Acabem amb el temps, Martí Seguer.
Avui ens espera una jornada dominada per l'ambient assolellat, amb alguns núvols prims, sobretot a primera hora del matí, i unes temperatures entre els 12 i els 26 graus. Els propers dies seguirà augmentant la temperatura i esperem dies força estables, almenys fins diumenge.
El supermatí torna demà a les 8.